Clara Ponsatí torna cap a Brussel·les per assistir aquesta tarda al ple del Parlament Europeu. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Retorn fugaç a Catalunya, el que ha fet l'exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, després de 5 anys a l'exili. En poques hores ha passat de creuar la frontera amb cotxe, de ser detinguda, de tenir la llibertat i d'agafar un vol a primera hora d'aquest matí per assistir aquesta tarda, de fet, d'aquí una hora, al ple del Parlament Europeu, on és eurodiputada. Després que declarés a la Ciutat de la Justícia, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha citat a Ponsatí pel 24 d'abril per comunicar-li el processament per un delicte de desobediència. Però el xoc està servit perquè Ponsatí ja ha dit que no hi anirà. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, avui en aquesta emissora Ràdio Estel, l'advocat Jaume Alonso Cubillas ha assegurat que si no hi va, tampoc li poden fer res.
En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, el també diputat de Junts al Parlament afirma que no es pot cursar un ordre de detenció europea per un delicte que no comporta presó i creu que la justícia espanyola està fent coses sense sentit jurídic.
Si la Clara Ponsatí es presenta, doncs molt bé, però si no es presenta, doncs no podran fer res tampoc, perquè no es pot cursar un ordre de detenció europea per un delicte que no comporta presó.
Amb tot, el seu advocat Gonzalo Bolle, també des de Ràdio Estel, ha dit que la detenció d'ahir de l'exconsellera Ponsatí és il·legal i ha explicat que han activat ja un mecanisme de protecció a la immunitat que reclama al Parlament Europeu a què es pronunciï.
El Parlamento Europeo, desde el punto de vista legal, se tendrá que pronunciar en más temprano que tarde, no es un mecanismo rápido, sobre la violación que ha implicado de la inmunidad de Clara Ponsatí la detención de ayer.
A tot això, el retorn de Ponsatí ha coincidit amb el judici del TSJ contra l'actual consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, també consellera durant el govern Puigdemont pels fets de l'1 d'octubre. A Serret serà jutjat avui, el judici de fet ha quedat ja vist per a sentència i està acusada d'un delicte de desobediència. La fiscalia li demana un any d'inhabilitació i 12.000 euros de multa per no haver fet cas als requeriments del Constitucional.
A la seva declaració en aquest judici, Serret ha dit que com a membre del govern va ponderar l'equilibri entre el compliment dels requeriments del Tribunal el Constitucional i del mandat democràtic de la majoria independentista del Parlament.
Escoltarem què ha dit Serret en aquest judici, on ha arribat acompanyada de diferents líders independentistes, com és habitual ja en els darrers casos, que s'han jutjat de aquest tribunal en relació a l'independentisme i també als fets de l'1 d'octubre. Tot això el mateix dia que més noies han explicat que també van ser agredides sexualment al Centre Comercial Màgic de Badalona.
Els Mossos investiguen almenys 3 agressions més a banda de la que va denunciar una nena d'11 anys que va explicar que un grup de nois adolescents la van tancar en un lavabo i la van agredir sexualment.
I és per això que les famílies d'aquestes víctimes han demanat avui protecció i han denunciat que s'han sentit abandonades per les institucions.
Queremos perdones, queremos soporte, queremos acompañamiento, queremos herramientas y que esto no vuelva a pasar. Que se pongan todos los medios para que nuestras calles, nuestros centros comerciales sean seguros para nuestra juventud.
És la reclamació de la Teresa Prados, la mare d'una jove de 17 anys agredida per un grup d'adolescents als lavabos del Màgic l'agost passat. I d'altra banda, és molt possible que si avui s'inscriuen a una autoescola per obtenir el permís de circulació, després tinguin dificultats per fer l'examen. I és que la falta d'examinadors a Catalunya ha provocat ja que fins a 65.000 persones estiguin en llista d'espera per examinar-se.
Per això, avui el grup d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha demanat al Ministeri de l'Interior que el govern espanyol traspassi les competències perquè la Generalitat pugui gestionar aquests exàmens.
I com viuen aquest col·lapse a les autoescoles catalanes? Avui li preguntarem en directe al Joan Sala, ell que és el president de la federació que les agrupa a Catalunya. Mentrestant, als esports us explicarem que aquesta tarda al Camp Nou el Barça femení jugarà contra la Roma per intentar fer molt avantatge en l'anada i jugar així les semifinals de la Champions. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda, el partit serà 6:45 de la tarda. Les blaugranes van guanyar la Roma per un gol de Salma Parayuelo a l'anada i ara han d'intentar no encaixar cap gol per passar de quarts. Si guanyen, aquesta serà la cinquena vegada consecutiva que juguen les semifinals de la competició europea.
I també us explicarem que Pau Gasol entrarà al Saló de la Fama de l'NBA.
L'exjugador del Barça de bàsquet ha estat un dels escollits per formar part del Hall of Fame. La cerimònia es farà el proper 12 d'agost.
I als amics de les arts, Judit Nederman, en Pau Vallvé, Blaumut i Joan Dausan capçalant la 16a edició del Festival Porta el Blau. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El festival, que es fa a l'Escala entre el 31 de març i el 5 de setembre, també ha presentat una vintena de propostes que toquen altres disciplines com el teatre, la dansa o la literatura. A banda, en aquesta 16a edició, el Porta el Blau destinarà part de la recaptació a la campanya de reforma de les instal·lacions pediàtriques de l'Hospital de Figueres.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans, com sempre, mirar al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Una informació meteorològica que ens aprova, com sempre, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica encapçalada en aquests moments per la pujada important de les temperatures que s'està registrant a les comarques de l'interior i també comarques del Pirineu. La causa, els vents aponentats que estan bufant, especialment a les comarques esmentades anteriorment. Unes temperatures màximes avui de 24 a 27 graus. En aquest sector, en canvi, a la costa màximes al voltant dels 20 graus. Aquí fins i tot ambient fresc, tot i que les temperatures de cara als propers dies han de pujar una mica més tarda, tranquil, amb núvols alts. Demà també núvols alts a tot Catalunya, una mica més abundants al matí, i temperatures més altes allà on avui no hagin pujat tant. Per tant, demà pujaran més, especialment a les comarques de la costa, també punts del litoral, del prelitoral. En definitiva, una pujada tèrmica que demà serà una mica més uniforme. Per tant, ambient una mica càlid al centre del dia. De cara a divendres comencen a davallar una miqueta les temperatures i la previsió ens indica que de cara al cap de setmana, especialment dissabte, podrien tenir ruixats dispersos a les comarques de Girona, de Barcelona i també del Pirineu.
L'exconsellera d'Educació durant el govern de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, ha tornat aquest matí cap a Brussel·les després que hi fos detinguda i posada en llibertat en el seu retorn fugaç, això sí, a Catalunya. Ponsatí, recordem, ha estat 5 anys a l'exili des del 28 d'octubre del 2017 fins ahir, quan va tornar per sorpresa i va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra al centre de Barcelona. Ponsatí, com a europarlamentària, té previst assistir al ple al Parlament Europeu, que comença d'aquí poc menys d'una hora. I és que l'exconseller ha agafat un avió d'estiu a Brussel·les a primera hora d'aquest dimecres, després que pocs minuts abans de la mitjanit fos posada en llibertat, després de declarar la ciutat de la justícia.
El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que l'acusa d'un delicte de desobediència per l'1 d'octubre, ha ordenat que comparegui davant seu el dia 24 d'abril, tot i que, si no ho fa, Llarena no pot fer-li res més. Així ho ha assegurat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas en declaracions al programa El Matí a Ràdio Estel.
Si la Clara Ponsatí es presenta, doncs molt bé, però si no es presenta, doncs no podran fer res tampoc, perquè no es pot cursar un ordre de detenció europea per un delicte que no comporta presó.
Segons Cuevillas, ahir no hi havia cap motiu per detenir Ponsatí i ha dit que per comunicar-li la vista al Suprem n'hi havia prou amb una situació judicial. Amb tot, l'advocat considera que tot plegat és una victòria de Ponsatí perquè deixa en evidència les costures de l'Estat.
I en la mateixa línia que Cuevillas s'ha expressat també l'advocat de Ponsatí, Gonzalo Boye, també des dels micròfons de Ràdio Estel. Gonzalo Boye ha dit que la detenció de l'exconsellera és il·legal i ha especificat que han activat ja un mecanisme de protecció a la immunitat que reclama el Parlament Europeu que es pronunciï.
El Parlamento Europeo, desde el punto de vista legal, se tendrá que pronunciar en más temprano que tarde, no es un mecanismo rápido, sobre la violación que ha implicado de la inmunidad de Clara Ponsatí la detención de ayer.
I sobre la citació al Suprem pel proper 24 d'abril, Boye ha dit que la recolzarà jurídicament amb la decisió que prengui, però ha deixat clar que Ponsatí mai ha tingut la intenció de comparèixer davant d'un jutge que no és l'establert per la llei. D'altra banda, sobre el possible retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, Gonzalo Boye ha revelat que aquest escenari es podria produir més aviat que tard. Qui també s'ha mostrat crític amb la detenció de Clara Ponsatí aquest matí ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que diu que s'ha de tenir en compte la seva immunitat parlamentària i en responsabilitza directament el jutge Pablo Llarena.
Evidentment, és un retorn que no és en plena llibertat i ahir va quedar plenament demostrat perquè aquesta repressió encara continua. És un símptoma més que aquest conflicte polític segueix ben viu i que s'ha de resoldre per la via política, per la via democràtica i no pas per la via judicial.
El president Aragonès feia aquestes declaracions avui just davant del Tribunal Superior de Justícia, on, com us hem explicat abans, ha anat a donar suport a la consellera d'Acció Exterior de l'actual govern, Meritxell Serret, que avui ha sigut jutjada precisament pels fets de l'1 d'octubre. En la seva declaració al judici, Serret ha assegurat davant del tribunal que, com a membre del govern que presidia Carles Puigdemont l'any 2017, va mirar de ponderar l'equilibri entre els requeriments del Tribunal Constitucional i el mandat democràtic de la majoria independentista del Parlament. A Serret, recordem, se la jutja acusada d'un delicte de desobediència. La fiscalia li demana un any d'inhabilitació i 12.000 euros de multa per no haver fet cas als requeriments del Constitucional sobre el referèndum de l'1 d'octubre.
I durant el seu discurs, que s'ha allargat poc més de 10 minuts, la consellera ha dit que ella va voler ser lleial a la majoria parlamentària i ha reiterat que l'1 d'octubre va ser legítim.
El meu deure com a membre de l'executiu és ser lleial i donar resposta i obeir els mandats que venen de les majories parlamentàries, els mandats democràtics. Em reafirmo que l'1 d'octubre no va ser un delicte, votar no va ser un delicte, i també em reafirmo en que el projecte independentista, el projecte republicà, és un projecte legítim.
A l'inici de la vista, la defensa de Serret ha demanat que apartar de la causa l'advocacia de l'Estat en considerar que no està legitimada per intervenir en el procés perquè considera que l'advocacia no pot acusar per desobediència, ja que això no afecta la hisenda pública. Els magistrats no han acceptat inicialment aquesta petició i ho decidiran durant la sentència.
A tot això, per ser encara en aquest tribunal, demà al migdia, just a les 12, Laura Borràs coneixerà ja la sentència del judici on se l'acusava de manipular contractes públics quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes entre els anys 2013 i 2017. La Fiscalia, recordem, en aquest cas demanava per a l'expresidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, 6 anys de presó, 21 anys d'inhabilitació i una multa de 144.000 euros.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Continuem a l'Estel Migdia. Més qüestions. Avui al Congrés dels Diputats hi ha hagut sessió de control al govern espanyol. Avui, per cert, sense el president Pedro Sánchez. En aquesta sessió, Esquerra ha demanat al Ministeri d'Interior que traspassi a Catalunya les competències dels exàmens per obtenir el permís de conduir davant les llistes d'espera que hi ha aquí per examinar-se.
De fet, la diputada republicana Inés Granollers ha denunciat que actualment hi ha unes 65.000 persones esperant a tenir una data per fer l'examen de circulació i ha criticat la inacció del govern espanyol.
Traspasen las competencias en materias de exámenes, igual que traspasaron las competencias en tráfico en algunos aspectos. Porque, de todas maneras, señor Marlaska, qué curioso que con lo fácil que le es infiltrar policías en asociaciones catalanas, le sea tan difícil encontrar examinadores y personales de información para Cataluña.
El Ministeri d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha replicat que en menys d'un mes posaran en marxa un pla de xoc per reforçar les plantilles d'auxiliars d'administració i examinadors que hi ha a Catalunya.
I és que, com dèiem, la falta d'examinadors ha provocat que més de 65.000 persones encara no tinguin a dia d'avui data per poder-se examinar i obtenir així el permís de conduir. Això afecta a nivell personal de cada afectat, que a través de les xarxes socials han anat denunciant la situació, però també directament afecta les autoescoles, que estan col·lapsades. Per això, avui, per conèixer la seva realitat, volem parlar amb en Joan Sala, ell que és president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya. Senyor Sala, bona tarda i moltes gràcies.
Gràcies.
Aviam, en quina situació estan? Per tant, si avui a dia d'avui anem a l'autoescola per apuntar-nos i treure'ns el carnet, pot ser que ens trobem que ens diguin que no, perquè no hi ha dates per fer exàmens?
A veure, dates per fer exàmens no en tenim, perquè nosaltres ens vam programant les dates en funció d'un sistema que s'anomena CAPA, que ens arriba cada X dies en funció de cada demarcació catalana o espanyola, en aquest cas, i llavors la data d'examen la tenim més o menys sabuda, però no, el que no sabem és la capacitat que tenim, perquè la capacitat d'examen va en funció d'uns paràmetres que són els números de, o el nombre d'examinadors que hi hagi en cada moment a cada prefectura. I això no ho sabem doncs fins a uns quants dies abans de l'examen. I això és el que ens està dilatant el procés des de fa bastants anys.
I això directament com els afecta? Entenc que amb un col·lapse d'alumnes a les autoescoles.
És evident que el col·lapse hi és, les 60.000 persones que en aquest moment tenen una teòrica aprovada i són, òbviament, no ens enganyarem, aquestes 60.000 persones no estan preparades per anar exactament demà o demà passat. Si ara ens vinguessin aquí un munt d'examinadors, no els tindríem preparats, perquè, evidentment, la gent no fa pràctiques si no sap la data d'examen. Estan fent pràctiques quan saben més o menys. S'estan preparant els que estan preparats per poder anar a examen, però el que sí que tenim és un col·lapse important. Òbviament, aquest sistema de funcionament de la DGT és nociu per les autoescoles, nociu pels alumnes, nociu per la societat, perquè, evidentment, el que fa és mal a tothom. Mal a nosaltres com a empreses, mal a la gent que es vol treure el permís de conduir, crea un neguit a les seves famílies, crea molts de problemes i, evidentment, no hi ha solucions immediates. Mm. Això del pla de xoc, bé, nosaltres agafem la paraula. D'aquí un mes els donem 5 dies més de marge, fins al 3 de maig, perquè el 29 d'abril crec que és dissabte, l'1 de maig és festa, el 2 de maig és festa a Madrid. Per tant, en podem parlar a partir del 3 de maig. Si el 3 de maig no han fet res o no s'han mogut res, òbviament vol dir que ens han enganyat una vegada més. Mm. Per tant, ho diguem amb la paraula.
Perquè per anar bé, per entendre'ns, quants examinadors farien falta per revertir aquesta situació a Catalunya?
A veure, en aquest moment ens n'arribaran 10 més, però aquests 10 més ara mateix ja hi són en forma d'interins. I aquí s'ha creat una figura, que és la figura de l'interí, que ha funcionat bastant bé, i que aquests interins doncs, estan ara a Catalunya. En aquest moment són 5, a veure si no haig equivocat, eh? 5 a Barcelona, 2 a Girona, 2 a Tarragona i 1 a Lleida, que estan fent aquestes funcions. Alguns d'ells han guanyat ja la plaça i, per tant, ells seran els mateixos que quan es creï la plaça definitiva ocuparan aquesta plaça. I ara se'ns parla que a nivell d'Espanya es crearan 60 places noves d'examinadors. I que part d'aquests 50, que a part d'això dels 50, 10 estan a Catalunya o vindran a Catalunya, se'n crearan 60 més. Quan vindran? No ho sabem. Esperem que vinguin abans de final d'any o abans de l'estiu, cosa difícil. Uh-huh. A part, l'altre problema greu és el tema dels operadors d'informació, que tampoc en tenim. Tenim prefectures com la de Girona, com la de Tarragona, com la de Barcelona, també Lleida, el punt del col·lapse de cara al ciutadà, o sigui, de cara a donar informació a la persona que vulgui anar a demanar informació de tràmits teus, com és, doncs, obtenir diferents coses directament. El telèfon 060 és que no donen hores, és que és un desastre absolut. Mm-hmm. Per tant, la pregunta aquesta que ha fet la Inés Granollers en nom d'Esquerra, nosaltres la coneixíem, perquè primerament, òbviament, se'ns va passar a nosaltres. Estem totalment a favor de la delegació de competències. El tema del traspàs és complicat perquè la Constitució espanyola dona les competències de l'Estat, però hi ha un article que és el 150.2 que ja és la delegació de competències. L'any 2000 ja es van delegar les competències en matèria de trànsit, Mossos d'Esquadra, en matèria d'autoescoles a la Generalitat de Catalunya, però el que són exàmens de vehicles, o sigui, on hi ha diners realment, perquè una taxa per examinar són 90 i escaig d'euros i una taxa per matricular un vehicle són 60 i escaig d'euros, això s'ho queda a l'Estat. És curiós. Simplement deixo la data. La dada. És curiós. I això s'ha tornat a demanar ara, a finals d'any, pel govern actual de la Generalitat, que des del 2005 no es demanava. Per tant, estem absolutament d'acord. També estaríem d'acord amb unes empreses concessionàries, o sigui, amb una externalització, amb control, òbviament, de l'administració, quan són les ITBs o quan són els centres de punts, o com són el centre de formació de professors d'autoescola, que estan externalitzats. No ho fa l'administració. A Catalunya ho fa, doncs, les ITBs, les empreses concessionàries, o formació de professors el fa la Universitat Autònoma de Barcelona, i els centres de punts ho fem les empreses que han guanyat els concursos, que són concursos, que són concessions, no són autoritzacions. Uh-huh. Per tant, està tot inventat. No demanem res estrany, eh?
I, senyor Sala, com s'ha arribat a aquesta situació? Per què ha costat tant trobar examinadors o per què en falten?
Perquè a Catalunya no hi ha examinadors. O sigui, no hi ha, igual que no hi ha jutges catalans, ni secretaris catalans, ni administració de l'Estat catalans, perquè els habitants de Catalunya opten pels ajuntaments, pels consells comarcals, per les diputacions, i no opten per places de l'Estat. Per què? Perquè si no tenen una bona nota, se'n poden anar, com està passant ara, doncs a Ceuta, Melilla, que és la broma que es fa, o a Balears, o a Galícia. Aquí tenim ple de gallecs i de manyos, de manyos, d'aragonesos, que estan treballant a Catalunya perquè han tingut de la plaça i no han pogut anar a casa seva. Per tant, aquestes persones, com hi ha un concurs de trasllat, el primer que fan és demanar per anar a casa seva, que és el que faria qualsevol persona amb sentit comú, tornar cap a casa. És obvi, és lògic. Estàs fora de casa teva. Anar cada diumenge a Sevilla o a Corunya, segons que potser és més fàcil, però és molt car. Per tant, el que cal és tenir gent del territori. I a Catalunya és molt difícil que hi hagi gent del territori que vulgui ser examinador o que vulgui ser funcionari de tràfic. No és engrescador.
Doncs Joan Sala, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, esperem que se solucioni i que es faci efectiva aquesta proposta del Ministeri avui de traspassar de fer del pla de xoc per solucionar la situació de les autoescoles. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies i esperem que sigui veritat.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses, encara un punt més sobre política d'avui al Congrés, perquè ha continuat el xoc entre Podem i Sumar per fer una candidatura conjunta de cara a les generals. Primer de tot, avui, en un article al diari Ara, l'exsecretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha reconegut que és molt difícil que Podem guanyi unes primàries obertes a Sumar al projecte de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Iglesias diu que l'hegemonia que la formació Lila ha tingut dins les esquerres durant aquests anys està en qüestió i per això veu difícil que pugui imposar-se en unes primàries obertes a tota la ciutadania. Iglesias afegeix que és complicat assolir-ho amb tots els mitjans progressistes de comunicació en contra. Tot i això, creu que les dues formacions s'han d'entendre i han de caminar juntes per tenir més possibilitats de complir els objectius polítics.
I a tot plegat, com dèiem, des del Congrés, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha afirmat avui que la seva presència i la d'altres dirigents de Podem a l'acte del llançament de la candidatura de Sumar a les eleccions generals està en mans de Yolanda Díaz i depèn de la voluntat de la vicepresidenta del govern d'assolir un acord amb Podem per celebrar primàries obertes. I amb tot, la mateixa Díaz ha afirmat també des dels passadissos del Congrés que estaria encantada que moltes persones de Podem vagin a l'acte de presentació que s'ha de fer diumenge.
Estel migdia.
I obrim bloc de societat, els Mossos investiguen almenys 3 agressions sexuals més que haurien passat al centre comercial Màgic de Badalona. Aquestes últimes se sumen a l'agressió de 6 menors a una nena d'11 anys que es va conèixer ara fa unes setmanes. Un dels casos, segons Avança Televisió Espanyola, hauria passat l'agost de l'any passat, quan uns joves també van amenaçar amb armes blanques i van conduir cap als lavabos a una menor de 16 anys, obligant-la a fer-los una fel·lació.
A banda, La Vanguardia explica 2 casos més, una altra agressió grupal que hauria passat als lavabos del centre al febrer a una nena de 14 anys que va ser agredida sexualment per la seva parella i després hauria estat obligada a fer fel·lacions a 3 amics d'aquest. L'últim cas que s'està investigant és el d'un adult que hauria comès una agressió sexual també als lavabos d'aquest centre comercial a un menor de 14 anys després de quedar amb ell a través de les xarxes socials.
I és que tot això precisament avui famílies de les víctimes han denunciat abandonament institucional. Per això, juntament amb el moviment Lliures i Combatives del Sindicat d'Estudiants, han convocat una manifestació el dia 29 d'abril a la mateixa ciutat de Badalona. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La filla de la Teresa Pardos té 17 anys i un grup d'adolescents la va agredir sexualment als lavabos del Màgic a l'agost del 2022, però no va ser fins al febrer que ho va denunciar.
Un grupo de 10 chavales, pues 3 de ellos la forzaron a punta de navaja a dirigirse a los lavabos, la obligaron, la agredieron sexualmente, parte de ellos se quedó fuera, dentro había 3, la agredieron 2.
Des d'aleshores no ha rebut suport psicològic i s'ha sentit desatesa pels Mossos d'Esquadra, el centre comercial i per l'Ajuntament de Badalona. La seva mare, Teresa, i també portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual de Badalona, ho denuncia.
Los Mossos nos están maltratando. La dirección del Magic ha hecho caso omiso, incluso puso en duda las declaraciones de la víctima porque el uniforme no coincidía.
¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Que yo he sufrido una agresión, una violación, y yo me voy a acordar del uniforme que lleva una persona que además se supone que me tiene que cuidar y lo que hace es decirme vete de aquí.
Prados ha assegurat que un dels agressors que la seva filla ha identificat als Mossos d'Esquadra hauria participat en l'agressió a la nena d'11 anys.
Gràcies, Sílvia. I per tots aquests motius, l'Ajuntament de Badalona ha anunciat que reforçarà la seguretat exterior i també interior del Centre Comercial Màgic.
Les mesures de reforç passen pel patrullatge a peu d'agents de Mossos i Guàrdia Urbana. A banda, avui a les 11, diversos col·lectius de dones han convocat una roda de premsa per explicar altres casos d'agressions sexuals a Badalona.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. La Conferència Episcopal i el Govern espanyol han arribat a un acord en què l'Església renuncia a les exempcions fiscals a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i també a les contribucions especials.
La Conferència Episcopal, amb el vistiplau de la Santa Seu, ha arribat a aquest pacte per equiparar el règim fiscal de l'Església Catòlica amb les entitats sense ànim de lucre, conforme al principi de no privilegi i no discriminació. Així, doncs, després d'aquest acord, el Govern espanyol derogarà l'ordre ministerial del 2001 del Ministeri d'Hisenda, que incloia l'impost de sobreconstruccions, instal·lacions i obres a l'acord sobre assumptes econòmics que hi ha entre l'Estat espanyol i el Vaticà.
I us hem avançat aquest matí a Ràdio Estel. Canviant de qüestió completament, 6 de cada 10 detinguts pels Mossos d'Esquadra són estrangers. Un percentatge que s'ha mantingut igual des de l'any 2019. Són dades extretes d'una resposta parlamentària del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, la qual ha tingut accés a aquesta emissora.
La Conselleria d'Interior no ha volgut donar explicacions a aquesta emissora i justificar el perquè d'aquesta dada. Per la seva banda, des de Sos Racisme denuncien que es tracta d'una tendència global que fa anys que dura. Ho ha valorat l'Arisa Saúd, coordinadora de comunicació de Sos Racisme, en una entrevista al programa de La Caravana a Ràdio Estel.
Desde octubre del año pasado, porque nosotros demandamos los datos a los Mossos de Escuadra, porque la Guardia Urbana no nos han traspasado los datos, pues ya habíamos llegado a esta conclusión de que había subido como considerablemente las detenciones. Y en un primer momento era como, guau, ¿por qué pasa eso, no? Y luego cuando vas investigando y vas apurando como un poco más, es como una tendencia como muy mal dicho, ¿no? A nivel global.
En un altre ordre de coses, el Servei d'Immigració de Barcelona ha atès 21.000 persones durant l'últim any. Aquesta ha estat la xifra més alta des que el servei es va posar en marxa ara fa 34 anys.
Durant el 2022, els usuaris que més han augmentat han estat els que venen de Colòmbia, seguits del Perú i Veneçuela. No és sorprenent, vist el context, que també hagin augmentat amb nivells desorbitats els usuaris que venen d'Ucraïna a causa de la guerra. El servei, de fet, ha atès un 320% més d'ucraïnesos el 2022 que durant l'any anterior.
I d'altra banda, entitats socials com la Taula del Tercer Sector, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, demanen tant el Govern com Endesa que es posin les piles i avancin ja per acabar de complir els acords que van pactar fa 2 anys per condonar el deute a milers de famílies.
Les entitats celebren que arran del conveni s'ha condonat el deute a més de 41.000 llars en situació de vulnerabilitat, però critiquen que encara hi ha mecanismes que no s'han implementat. Per exemple, demanen la creació del Fons d'Atenció Solidària, que s'ampliïn els comptadors socials i que s'estengui el conveni a la resta d'energètiques més enllà d'Endesa. Les mateixes entitats avisen que el deute acumulat al 2022 podria ser superior al de 2021 degut a la inflació que s'està vivint actualment i per això demanen tenir mecanismes per actuar quan deixin d'estar en vigor mesures com la reducció de l'IVA al rebut de la llum.
I a Barcelona, un assaig clínic dirigit per l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron ha demostrat l'eficàcia d'un indicador que detecta la majoria dels falsos positius del cribatge que es fa de preeclàmpsia, una complicació greu de l'embaràs que pot posar en risc la vida de la mare i la del nadó.
L'estudi mostra com moltes dones eren considerades del risc per aquesta dolència entre la setmana 24 i 28, però que en realitat eren falses positives. Ara, aquestes pacients amb aquest nou indicador podran deixar el tractament amb aspirina i tornar a fer el seguiment dels embarassos de baix risc, sense que això tingui conseqüències negatives per la mare ni el nadó. D'aquesta manera, les ajudarà a reduir l'ansietat i les possibles complicacions derivades d'aquest medicament. I atenció si teniu a la farmàcia un antidepressiu anomenat Duloxetina, que fabriquen els laboratoris Sandoz, perquè Sanitat ha retirat diversos lots d'aquest medicament i si en teniu a casa l'heu de retornar a la farmàcia.
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una alerta sanitària perquè ha detectat una impuresa per sobre dels límits establerts d'aquest medicament. La Duloxetina és un antidepressiu que inhibeix el dolor neuropàtic, aquell que afecta de manera molt severa a pacients diabètics amb fibromiàlgia o els que tenen ciàtica. També es fa servir molt per tractar casos de depressió severa.
I encara uns punts més en l'àmbit econòmic. La majoria dels economistes catalans considera que la situació ha millorat respecte a l'any passat. Si ara fa un any un 41% dels membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya era pessimista, avui aquest percentatge ha baixat fins al 33%.
Tot i el context d'incertesa econòmica actual marcada per la crisi d'algunes entitats bancàries com Credit Suisse i el Deutsche Bank, un 34% dels experts enquestats pel Col·legi creu que avui la situació és millor. Ho explica el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travi.
Jo crec que el sistema financer a Europa no té una crisi com el 2008 i 2009. Estem en una situació molt diferent, en una banca forta. Esperem que aquestes notícies no generin més por i sobretot els bancs centrals pues, estan cuidant de donar la liquidesa als diferents bancs que tenen problemes.
Puig de Travi creu que la crisi que han viscut alguns bancs respon a casos molt específics de cada entitat financera i ha descartat una nova crisi financera.
I a tot plegat, però, els aliments amb l'IVA bonificat pel govern espanyol continuen encarint-se i costen avui ja gairebé un 3% més que el mes de gener. Ho diu una anàlisi que ha fet l'Associació d'Usuaris Financers. L'entitat detalla que totes les grans superfícies han apujat el preu de la cistella de la compra, de manera que considera que la mesura del govern és ineficaç per combatre la inflació.
L'aliment que més s'ha encarit són les patates, que avui costen un 22% més seguides de l'arròs. Tot i això, des de l'entitat apunten que és molt difícil vigilar els marges de les distribuïdores i suposa també aplicar un topall al preu dels aliments.
I per supermercats, l'entitat Asofin indica que Dia i Carrefour són els que més han apujat els preus i, per contra, el Corte Inglés i Mercadona són els que menys.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona. Driving values forward.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Continuem a l'Estel migdia, 2:34. Obrim avui el bloc local i comarcal a Girona, on l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha fet un pas més per construir 50 pisos de protecció oficials que estaran destinats a joves. Per fer-ho, ha cedit uns terrenys al barri de Can Givert. Els pisos, tots de lloguer, aniran a parar a joves de 18 a 34 anys.
L'empresa encarregada de tirar endavant aquesta promoció és Visoren SL. Ella serà l'encarregada d'aixecar l'edifici i de gestionar-lo durant 75 anys que dura aquesta concessió que ha fet l'Ajuntament gironí. L'edifici constarà de 50 pisos i un local. A més, hi haurà una persona que s'encarregarà de la gestió d'aquest bloc. Un bloc que permetrà ampliar el parc d'habitatge públic que hi ha a Girona, que actualment compta amb uns 200 habitatges.
I a la Pobla de Segur i la Torre de Cabdella, això és a la Vall Fosca, compartiran la futura seu de l'Institut Centre d'Esports de Muntanya. Amb l'obertura d'aquest nou equipament, es vol que el Pirineu sigui referent mundial de l'estudi, investigació i millora de les tècniques d'aquests esports de muntanya.
Aquests estudis que ara es volen impulsar han de formar joves en esports d'hivern, barranquisme, salvament, busseig, escalada i espeleologia, d'entre d'altres especialitats. Per tal de donar-los aquesta singularitat, els ajuntaments de la Pobla i Torre de Cabdella han posat a disposició dos edificis municipals per ubicar-hi les noves seus. És Marc Baró, alcalde de la Pobla de Segur.
Bueno, al final és la consolidació d'un projecte que ja ve funcionant de molt temps, i el que creiem que a Pobla li donarà un valor afegit més del que ja tenim, no? Al final refem un edifici que està en desús i que no sabíem ben bé què fer-li, l'aprofitem pels ensenyaments de muntanya, però també per tindre un equipament més polivalent al municipi, no?
En el cas de la Pobla de Segur, el centre estarà ubicat a l'espai Rayers. En el cas de la Torre de Cabdella, la segona seu de l'Institut serà l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. El nou centre recollirà l'experiència de l'actual institut que hi ha a la Pobla, que té 800 alumnes matriculats cada any i que ja ha format més de 3.000 alumnes els darrers anys.
I no marxem de les Terres Lleidatanes, perquè justament a la capital, a Lleida, serà la seu de dos nous centres d'innovació digital en agroalimentació, forestal i bioeconomia circular. El govern ha aprovat una subvenció de 900.000 euros perquè la creació i posada en marxa d'aquests dos nous centres.
L'objectiu és que des del territori lleidatà es lideri l'impuls a aquest pol d'infraestructures i serveis al voltant del desenvolupament de la bioeconomia a Catalunya, perquè Lleida concentra el 50% de la producció agrícola i ramadera del país. A Lleida també hi ha la major concentració de superfície de boscos de titularitat pública. Miquel Serra, de la Junta Rectora d'Alcarràs Bioproductors, explica el projecte.
L'economia circular, fer un producte que ve de les nostres granges, que l'adaptem a l'agricultura convencional, també a l'ecològica, per a retornar-ho als nostres camps i tornar a fer fruits. Ara també tenim un projecte, el Carràs Bioproductors, que és una planta de biogàs, que el que farà és, amb les dejeccions del porcí, bàsicament, però també del boví, generar gas amb el que utilitzarem un generador de llum i volcarem més de 300 quilowatts de llum a la xarxa.
I és que dels 15 milions de tones de residus orgànics que genera cada any Catalunya, la meitat provenen de Lleida. Valoritzar aquest material, diuen, pot generar 10 vegades més llocs de treball que llançar-lo o cremar-lo.
I marxem ara cap a Vic, on diverses associacions de veïns han impulsat la Vicop, una comunitat energètica oberta a tota la ciutat que vol impulsar la transició cap a l'energia solar. Ara els esforços se centren en captar socis i trobar taulades per ubicar plaques solars, amb la idea d'acabar donant cobertura a pràcticament tot Vic.
La comunitat energètica Vicop ha nascut amb l'objectiu d'abandonar l'actual model energètic basat en els combustibles fòssils, la dependència als oligopolis i la producció a gran escala, i vol apostar per alternatives més respectuoses amb el territori. El president de Vicop, Santi Hasman, ha anunciat que la seva voluntat és arribar a tota la ciutadania de Vic.
Ha d'abarcar tota la població, perquè és una de les premisses que vam dir al principi. No podem començar a fer petites comunitats energètiques. Llavors, la que ha nascut aquí, la intenció és que sigui de tot el municipi. Amb el tema dels 2 quilòmetres, estem mirant exactament on ens hem de col·locar per abarcar el màxim número d'habitants, i creiem que pràcticament el 98% estan dins.
Per participar en aquesta cooperativa es pot fer presencialment a la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes del Remei i també a la comunitat de Vic, a la Rambla Josep Tarradellas, o a través de la pàgina web que properament estarà operativa. Per inscriure's s'ha de portar 100 euros si és un veí de Vic o 300 si és una empresa. La cooperativa preveu tenir enllestida la seva primera instal·lació de cara a finals de 2024.
Gràcies, Pere. Gairebé 2:39 als esports. Comencem avui la informació esportiva. Explica'm-vos que aquesta tarda al Camp Nou torna a la Champions. Aquells pels qui no ho sàpigueu, aquest és l'himne oficial de la Champions femenina. Avui el Barça s'enfrontarà a la Roma de Vicky Lozada en la tornada anada dels quarts de final de la competició europea.
I l'eliminatòria està bastant oberta perquè les blaugrana només compten amb un gol d'avantatge del partit d'anada i hauran de rematar la feina si volen endur-se el bitllet que les condueixi cap a les semifinals. Segons el tècnic blaugrana, aquest és un dels partits més importants de la temporada i s'ho han de posar al cap i tenir molt clar com volen guanyar el partit si volen seguir en la lluita d'un dels títols més ansiats per l'equip després que se'ls hi hagi escapat la temporada passada. Així en parlava el tècnic Jonathan Giraldez.
Més important de tota la temporada, pel moment en el que estem, i des del meu punt de vista no entenc que hem d'atacar bé i defensar malament. Hem de fer les dues coses bé. A la part ofensiva, continuar creant ocasions de gol, perquè sabem que això ens apropa a tenir més opcions per guanyar, i no desconnectar a nivell defensiu.
Giraldez continua tenint a infermeria Clàudia Pina, Mariona Caldente i Alexia, que continuen lesionades. Pel que fa als al·licients, recordem que per aquest partit ja s'han venut més de 50.000 entrades i arrencarà 3:45 de la tarda. Si les blaugranes superen l'objectiu, jugaran la cinquena semifinal consecutiva en aquesta competició i, a més del rival, hi haurà l'excapitana del Barça, Vicky Lozada. L'altre partit de quarts que juga avui a la Champions femenina és l'Arsenal-Bayern de Munic a les 9 de la nit.
I això pel que fa al Barça femení, però és que el primer equip masculí, el pare d'Ansu Fati, carrega durament contra el Barça, que ha dit que si fos per ell, el seu fill ja no vestiria de blaugrana.
En una entrevista a la COPE, el pare del jugador ha estat molt taxatiu i ha dit que el seu fill mereix jugar molts minuts perquè sempre ho ha donat tot per l'equip i que quan les coses anaven malament i Ansu estava lesionat, el forçaven perquè es recuperés el més aviat possible.
Y Ansu se ha lesionado con el Barça. Y se ha pasado este calvario todo con el Barça. Y todo con el Barça. Ansu ha dado cara todo. ¿Por qué? Porque cuando Ansu se recupera y Barça estaba caída. Todo el mundo quería que Ansu jugaba para animar a Barça. Y ahora que Ansu está, ¿qué pasa? ¿Tenemos que olvidar de Ansu? ¿Tenemos que olvidar de Ansu? Ese chico era bueno, bueno, bueno. Y hoy ya no sabe cómo Cristóbal Torres. Y dice, entonces Ansu sabe jugar antes. Y ahora ya no sabe jugar. ¿Ya ha perdido ya todo?
Bori Fati ha dit que si fos per ell li encantaria que el seu fill fos jugador del Sevilla i ha remarcat que fa molt de temps que no es deixa veure pel Camp Nou perquè només el fan jugar molt pocs minuts.
I canviant de qüestió en bàsquet, ho dèiem també al començar aquest informatiu, Pau Gasol ha estat escollit per entrar al Hall of Fame de l'NBA. L'anunci es farà oficial aquest dissabte, però segons han informat la cadena ESPN, l'exjugador de bàsquet i dos vegades campió de l'NBA amb els Lakers figura entre els escollits.
Pau Gasol s'afegeix així doncs a Nowitzki, Popovich, Wade, Tony Parker i Becky Hammond en el grup de les grans llegendes que han estat escollides per ser membres del Saló de la Fama de l'NBA. La cerimònia se celebrarà el proper dia 12 d'agost a Massachusetts a la Naismith Memorial Basketball. El gran dels Gasol, que fa poc dels Lakers li van retre homenatge retirant-li la samarreta groga amb el dorsal número 16, ha jugat més de 18 temporades a la NBA, on ha disputat més de 1.200 partits, ha sumat més de 20.000 punts i ha fet més de 11.000 rebots.
I encara en bàsquet aquí a Catalunya, avui la penya juga a l'Eurocup, ho farà a casa a 8:45 del vespre.
Reben el Lietkabilis lituà en l'última jornada de la fase de grups. Els badalonins, que són segons, podrien quedar primers de grup si guanyen el duel d'aquesta nit i el Prometei ucraïnès, que és primer per contra el Venècia. Per Carles Duran, el partit d'avui és dels que motiven.
El que volem és jugar bé, tornar a guanyar, és molt important. Cada partit ara que se'ns presenta és important el resultat, però volem acabar amb bones sensacions en aquesta última jornada de Lliga regular i volem guanyar per la nostra gent.
Doncs jugarà els vuitens contra el London Lions, si queda segon de grup, o contra l'Hamburg, si queda líder.
D'altra banda, avui també hi ha jornada de Lliga. El Manresa visita la pista del Tenerife a les 9 de la nit.
Els del Bages es troben en un bon moment de forma. Venen de guanyar 3 dels últims 4 partits disputats, s'han classificat per als quarts de la Champions, que jugaran contra el Tenerife, i tenen a dos jugadors que estan registrant molt bons números, com són el del base Harding i el pivot Robinson. Pel que fa a la classificació, el Manresa és avantpenúltim i el Tenerife és quart. Per cert, que ahir la nit va jugar el Barça a l'Eurolliga, els blaugrana van superar el Partizan de Belgrat per 80-89 i van sumar la seva tercera victòria consecutiva a la competició europea. Ara, el proper partit dels de Saras serà demà al Palau Blaugrana, també partit d'Eurolliga contra l'Alba de Berlín.
Va, i ara, com sempre, també amb aquests esports, moment pel tenis. Primer de tot, no us espanteu, expliquem ara als nostres oients per què posem aquesta cançó.
Perquè ara parlarem de Carlos Alcaraz i he decidit que cada vegada que parlem del murcià posarem aquesta cançó perquè avui hem sabut que Carlos Alcaraz, abans de jugar un partit, sempre escolta i canta a ple pulmó aquesta cançó i d'altres de la pel·lícula de Rocky Balboa.
Doncs mira, justament el partit aquesta nit contra el nord-americà Tommy Paul al Masters 1000 de Miami. Com li ha anat? Estava motivat, Alcaraz?
Sí, sembla ser que bastant, perquè ho ha fet per la via ràpida. Només li ha costat una hora i mitja desfer-se de Tommy Paul, que l'ha acabat superant per un doble 6-4. Ara el murcià jugarà els quarts contra el número 10 del món, el també nord-americà Taylor Fritz. Aquest partit començarà cap a quarts de 3 de la matinada. És la primera vegada que es veuen les cares a la pista en un partit oficial i, per tant, no hi ha precedents, però s'espera que sigui un bon partit. L'objectiu del Alcaraz és posar-se en semifinals perquè Novak Djokovic, que fins ara no ha pogut inscriure's en cap campionat dels Estats Units per no portar cap vacuna contra la Covid, podria pispar-li el número 1 en qualsevol moment.
I acabem la informació esportiva parlant de natació, perquè la canadenca Summer McIntosh bat el rècord del món dels 400 metres lliures.
La jove de només 16 anys ha superat la marca de l'australiana Ariane Titmus per molt poc. Fins ara el rècord estava en 3 minuts 56 segons i 40 centèsimes, i McIntosh ha superat per 32 centèsimes. La canadenca, que ha guanyat dues vegades l'or, una plata i un bronze als individuals del Mundial de Budapest en categoria júnior, ha superat el rècord del món a la final dels campionats del Canadà. La nedadora ha millorat més de 3 segons la seva anterior marca. A principis de mes, McIntosh ja va superar a Katie Ledecky en els 200 metres lliures.
Gràcies. Ara encarem la recta final d'aquest informatiu. No ho farem abans sense parlar d'economia. I avui us explicarem que la Unió Europea ha aprovat de manera definitiva ja aquesta prohibició de vendre cotxes de combustió a partir de l'any 2035, una mesura que, sens dubte, afectarà positivament al medi ambient, però no sabem ben bé encara com ens afectarà l'economia. Per això avui en volem parlar amb l'economista Raquel Lorenzo, ja és membre de l'Espai 08, dels companys que cada setmana ens analitzen els temes econòmics més destacats. Raquel, què tal? Bona tarda, bon dimecres.
Hola, què tal? Bien.
Mira, avui volíem preguntar doncs, quin impacte tindrà o creiem que tindrà aquesta decisió sobre la nostra economia i l'economia automobilística.
Bueno, pues para hacernos una idea de la importancia de la decisión, el sector automóvil tiene un peso muy grande en la economía catalana. Más de 140.000 personas trabajan de manera directa e indirecta para esta industria. Y la industria aporta un 10% del Producto Interior Bruto catalán. A nivel España también es importante. España es el quinto líder europeo en la automoción a nivel de ventas y el segundo a nivel de producción. Y representa el sector pues un 20% de las exportaciones totales españolas. Entonces, en general, los estudios que se han hecho sobre la transición hacia el uso de vehículos con cero emisiones apuntan a que la transición podría ser positiva para el mercado tanto catalán como español. Y pues tanto a nivel de puestos de trabajo como a nivel de balanza comercial y de gasto para las familias, además de, claro, el beneficio en cuanto a la reducción de emisiones.
Mm-hmm. Això també, no?, ho comentaves, directament aquests canvis que afectaran el mercat laboral tal com el coneixem ara amb el sector automobilístic.
Mm-hmm. Sí, claro. En el mercado laboral, pues como siempre, habrá pérdidas y ganancias, pero el neto se espera que se cree empleo y la idea será que el peso del trabajo en la producción de combustible suele ser menor al peso que se necesita de trabajo para producir los servicios eléctricos. O sea, se necesita más mano de obra, ¿no?, en proporción para los servicios eléctricos. Entonces, pues si empezamos a hacer la transición hacia los coches eléctricos, se espera que aumenten los trabajadores en producción e instalación de postes de recarga, material eléctrico y otros servicios relacionados, mientras que, por otro lado, se espera que se pierdan trabajos en fábricas de vehículos, sobre todo a medio plazo. Por eso es importante que, junto con esta prohibición, pues empiecen a planear a nivel políticas públicas cómo se pretende asegurar que la transición sea justa y que las personas que pierdan su trabajo, por ejemplo, en las fábricas, puedan encontrar una alternativa para subsistir.
Tot plegat perquè creiem que canviarà doncs, el model industrial del país, d'Espanya?
Sí, o sea, en general, si hay más coches eléctricos, se espera que la economía se vuelva menos dependiente del extranjero, porque no necesitaremos importar tanto petróleo, podremos usar energía producida aquí directamente. Y, de hecho, en los últimos años las energías renovables han ido ganando más y más peso, y eso es muy útil también. A nivel industria, pues se requerirán inversiones, sobre todo habrá que invertir en nuevas infraestructuras, especialmente pues postes de recarga y red eléctrica.
Mm-hmm. Doncs ens ha quedat molt clar, Raquel Lorenzo, economista, membre de l'Espai 08, avui aquesta breu secció d'Economia per parlar sobre aquesta nova decisió de la Unió Europea de prohibir la venda de cotxes de combustió a partir de l'any 2035. Raquel, ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé.
Sí, hasta pronto. Chao.
Els últims d'aquest programa dedicats a la cultura. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
A la portada explicava alguna cosa, però mira, és que acabem de conèixer, ara fa ben poca estona, els guanyadors
deixa'm calcular, no fa ni mitja hora.
Ni fa ni mitja hora, per tant, us ho expliquem per si no ho sabeu. Ja sabem els guanyadors del concurs internacional de fotoperiodisme, el World Press Photo, en la categoria de regionals.
Exactament, en aquest cas ha estat pel madrileny César Dezfuli, que està premiat en la categoria de format obert i ho ha fet pel seu treball Passengers, que se centra en històries de migrants que creuen el Mediterrani. És més, des de Radio Estel hem fet la feina i que sapigueu, demà a les 11 del matí, 11:05, podreu escoltar el mateix César Dezfuli que el magazín de Radio Estel entrevistarà per aquest premi que ha rebut d'aquest World Press Photo 2023.
Doncs Radio Estel, que el felicitarà en directe demà a les 11 del matí.
Exactament, i no és tot, hi ha també més premis, més mencions especials. Evidentment no podia faltar el reconeixement al fotògraf Emilio Morenati, el seu nom és molt sonat, ha estat cobrint molts conflictes, i en aquest cas ha rebut una menció especial, ha rebut la menció d'honor regional pel reportatge War Wounds, i tot i que avui el concurs, que en aquest cas són una sèrie de fotografies de civils amputats durant la guerra d'Ucraïna, que el fotògraf va estar cobrint-la durant molt de temps, ha fet encara hi va de tant en tant. Un fotògraf que, per cert, quan no està pel món viatjant, és resident a Barcelona, així que déu-n'hi-do el talent que tenim per aquí. Llavors, pels interessats, tot i que avui el concurs ha donat a conèixer els seus guanyadors regionals, per saber els guanyadors de la categoria global, haurem d'esperar una mica perquè no serà fins al 20 d'abril. El 20 d'abril sabrem els guanyadors globals.
Els globals, el premi gran, seria el premi gran, el premi gros del World Press Photo.
Exacte, però també celebrem aquests regionals, demà el felicitarem en directe al fotògraf madrileny. Llavors també, si hem d'esperar una mica per saber els premis globals, encara hem d'esperar una mica més per poder veure totes les obres exposades dels guanyadors, totes.
Això sempre es fa cap a finals d'any, oi?
Sí, molt bé, es fa del novembre a desembre, comença el novembre, en aquest cas a Barcelona, perquè passa per diferents ciutats, que ja ho sabeu. Tot això són les novetats del World Press Photo d'avui.
Doncs no ens perdem tampoc aquesta exposició al World Press Photo a partir del novembre. I és que avui també s'ha presentat el cartell de la 16a edició del Portal Blau, és el Festival de Música i Arts a la Mediterrània. Es fa l'escala a l'Empordà entre el 31 de març i el 5 de setembre. Els Amics de les Arts, Judit Nederman, Pau Ballbé, Blau Mut i Joan Dausà són els caps de cartell d'aquesta edició, però és que l'encarregat de donar el tret de sortida aquest mateix divendres ja serà Roger Pedrós. Que jo no puc seguir sense destí, sé cap on vaig i sé d'on vinc, vius amb mi. Jo no puc seguir sense camí, digue'm on vaig. L'escoltem en una cançó, ara deixa'm donar una mica d'opinió. No et sona cançó que podria sonar perfectament en el seu moment, hagués pogut sonar la banda sonora de Polseres Vermelles? Mira, t'ho anava a dir.
No, no m'ho crec.
No, t'ho anava a dir perquè em recorda com el de Polseres Vermelles era l'Andreu Rifé, no?
Exacte, sí.
T'ho anava a dir.
Doncs mira, amb això ens posem d'acord. Llavors, tot i que ens agradi molt la música i en aquest programa sempre en parlem, Xavi, dir, bàsicament, que el festival a banda també presenta una vintena de propostes que toquen altres disciplines, com per exemple són el teatre, la dansa, la literatura, la poesia, el pensament o la fotografia.
Festival molt complet.
Molt, completíssim. Llavors, el Portal Blau, a banda d'aquestes propostes més enllà de la música, és un festival reconegut perquè cada any destina part de la seva recaptació a entitats socials. I ara, mira, no em diguis res, no és per escombrar cap a casa, però aquest any també em dedica que donarà suport a la campanya de reforma de les instal·lacions pediàtriques de l'Hospital de Figueres.
Molt bé, aquesta proposta.
També ho dic.
Doncs mira, aneu a escoltar música i de passada Som Solidaris, en aquest festival Porta Blau que comença divendres amb l'actuació de Roger Pedrós. I encara més música, perquè ara a Barcelona s'oferirà un concert de jazz gratuït per celebrar el Dia Internacional d'aquest gènere musical, del jazz. Ho farà una jornada de 10 hores d'actuacions musicals a la Cruïlla de Passeig de Gràcia i al carrer Casp. Tot això passarà el proper 30 d'abril.
I tant,
el jazz.
Exactament.
I el que podrem gaudir al mig de Passeig de Gràcia. Home, explica'ns, a veure, qui actuarà en aquesta jornada.
Mira, hi actuaran els que estem escoltant per sota, que són el Sant Andreu, Dixi Van. En aquest cas, però la cançó que està sonant també els acompanya Magalí Datzira i Joan Chamorro. Però no només ells, sinó que també hi passaran per aquest ple centre de Barcelona, per aquest bullici, passaran Joan Mar Sauquer, les de Barcelona, o la Valcaram, Paradise Orquestra, que n'hem anat parlant. La jornada, que per cert l'organitza la Fundació Barcelona Promoció, s'emmarca en el programa d'activitats, en els actes que commemoren, atenció, els 200 anys de Passeig de Gràcia, que aviat
mira,
es diuen, i que duren tot l'any.
I que duren tot l'any. Clar que sí, doncs mira, no us ho perdeu, Dia Internacional del Jazz, d'aquí un mes just, el 30 d'abril. Però mira, almenys ens movem de la ciutat, de la capital catalana, a Barcelona, perquè el Festival Docs Barcelona, que se celebrarà aquí del 18 al 28 de maig, retrà homenatge aquest any a la cineasta txeca Elena Tresíková. L'esdeveniment reconeixerà els més de 50 anys de trajectòria i li atorgarà el Premi Docs Barcelona d'Honor.
Les seves pel·lícules, Xavi, de fet, són un llegat i un document de primera mà sobre l'últim mig segle d'història del seu país, que és txeca. Txèquia, a banda de l'entrega del Premi d'Honor del festival, també es projectaran algunes de les pel·lícules més mítiques, podríem dir, de Tresíková, i ho faran a la Filmoteca de Catalunya. A la parella del jurat són Kafka, Private Universe, i la recent, aquesta no sé si l'has vist, René, de Prisoner of Freedom.
No n'he vist cap, t'he de dir.
Doncs mira, són les més mítiques d'aquesta gran cineasta. Llavors, tot i aquest sonat reconeixement, a banda, aquesta 26a edició del Docs Barcelona també portarà una trentena de documentals entre el CCCB i els cinemes Aribau de la ciutat durant els últims dies de maig, com dèiem, del 18 al 28 de maig, 10 dies de cinema a la capital catalana.
El Docs Barcelona d'Honor, que se l'emporta la cineasta txeca Elena Tresíková. Per cert, que aquest matí també s'ha presentat el nou Institut de Tècniques Audiovisuals i de l'Espectacle, també de Barcelona, que està previst que arrenqui el proper curs i que ho faci ja amb gairebé 300 places disponibles.
Sí, de fet, Xavi, en concret, de moment estan previstes 289 places pel nou curs, tot i que des de l'organització diuen que es poden arribar a doblar de cara als propers cursos. El nou centre integrarà tots els ensenyaments professionals de les diferents disciplines relacionades amb les arts, que en són unes quantes, i també tindrà un cicle mitjà i batxillerats artístics. La novetat d'aquest nou institut, ara us preguntareu quina és, doncs les que tècniques audiovisuals i de l'espectacle, és que s'oferiran cicles formatius artístics superiors també relacionats amb les arts escèniques. Llavors, tota la formació del nou centre estarà arreglada, un fet que cal... Bueno, està bé apuntar-ho, perquè en el món artístic, escènic, a vegades no
anem
és complicat.
Aquestes formacions...
Més que mancats, anem una mica passos endarrere de molta legislació europea. Més enllà d'això, una altra de les novetats d'aquest institut, i que és important destacar, és que el Teatre Nacional de Catalunya, el TNC, proporcionarà espais i, el més interessant, pràctiques en els espectacles que estan en cartellera pels estudiants d'aquest nou institut. Estaria bé que també després els donessin feina, això ja es veurà,
això
però...
Això ja seria, segurament serà més complicat. De moment, aquest nou centre amb 300 places que començarà a arrencar el curs que ve. Mira'm, avui amb llibres m'ha fet molta il·lusió aquesta notícia,
sé,
que explicarem a continuació, i és que per tots els fans de la novel·la Canto jo i la muntanya balla, que en són molts, de l'autora Irene Solà...
De la jove Irene Solà, també s'ha de dir.
Correcte, de la jove Irene Solà. Apunteu data perquè el proper 10 d'abril l'escriptora...
No, 10 de maig, 10 de
perdó, 10 de maig, ja m'he avançat, 10 de maig.
Sí que en tens ganes, tu.
L'escriptora torna a les llibreries i ho fa amb l'obra Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. Publicarà també Com canto jo la muntanya balla a l'editorial Anagrama.
Sí, Xavi, en aquesta nova entrega, l'escriptora explora, diu, les contradiccions, és a dir, la dualitat, podríem dir, entre la vida i la mort, o, per exemple, entre la llum i la fosca, és a dir, es posa una mica així entre la balança... de dues coses contràries. Llavors, també, en aquesta ocasió, l'obra se situa a les Guilleries, en un mas que es diu Mas Clavell, que és una casa habitada majoritàriament per dones. Les guieries, pels qui no ho coneixeu, doncs, i més a l'obra, doncs, les presenta com un indret transitat per caçadors de llops, de bandolers, de fantasmes, de bèsties i de dimonis, però és que en aquest indret s'està preparant una festa que organitzen les dones i que cada dona, ho haurem de descobrir, té una història al darrere.
Les guilleries, per ser escenari literari molt recurrent últimament a la literatura catalana. I com sempre, ens agrada acabar amb una mica de música per explicar que avui la pianista Clara Pella ha publicat Cerebralmente, el primer single del seu proper disc. Caigo
por repetición. I han col·laborat 13 cantants que amb les seves veus han donat vida a les 13 cançons escrites i composades per Clara Pella. I col·laboren, entre d'altres, Sílvia Pérez Cruz, Salvador Sobral, Albert Pla, Ferran Palau o Àlex Serra.
Un disc que sortirà el proper setembre. Gràcies, Olma.
Fins demà, Xavi.
Fins demà i a tots vostès també. Si volen, ens retrobem demà aquí al Punt de les Dues a Ràdio Estel per a portar-vos tota la informació del dia. La producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara, si volen quedar fins les 6, Joan Trias i tot el seu equip agafen el volant de la caravana. Bona tarda, fins demà. Se encuentre sin aliento y escupa las ideas.